Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
De Miquel Martí Pol, Algues i vent. Algues i vent teixeixen un enfilall d'aurores. Pel flanc d'aquesta tarda desmesurada i lenta, heura i paret componen una sola figura. Tot és obrer des d'ara i tot és necessari. Proclama el nou solstici allí on conflueixen ulls i desig i esclaten tots els colors possibles. Set ratlles lleus enceten la pell de set esferes. Ençà i enllà dels somnis, només la mar llunyana i un fris remot de rostres preserven de la fosca l'escuma de tants dies.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge, cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel. Destinacions espectaculars amb el Club Més Amics. Imagina't viure al Timcat, o un viatge a Terra Santa, un pelegrinatge jubilar a Roma, uns dies a Cuba, o a Armènia i Geòrgia, al Marroc, Egipte, Xipre, Grècia i molt més. Si ets viatger, sigueu amb nosaltres. Truca'ns al 93 409 2770 o connecta't a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Momenti de la canzone italiana.
Us agrada la cançó italiana? Els grans èxits de Sanremo, Jimmy Fontana, Iva Sanicchi, Domenico Modugno?
Escolteu les cançons i l'anàlisi de les lletres.
Momenti de la canzone italiana. Els diumenges a les 2 de la tarda a Ràdio Estel.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres al vespre tens una cita amb l'actualitat del dia a Ràdio Estel. És el mirador de l'actualitat, un espai de diàleg plural i obert per explorar allò que passa i intentar saber per què passa. Una mirada de tot el que ha passat en el món social, polític, econòmic, cultural i religiós. Una tertúlia diferent en una estona tranquil·la. De dilluns a divendres, abans de 8:15 del vespre, el mirador de l'actualitat a Ràdio Estel. Mitja hora per aprofundir i per compartir.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic 98.4.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Sota la direcció del grup de treball estable de les religions.
Bona nit i benvinguts a Temps de Diàleg, el programa de Ràdio Estel que descobreix i aprofundeix en la diversitat religiosa de casa nostra. Avui parlarem sobre administració pública i diàleg interreligiós amb l'Enric Vendrell, director de la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, i la Cristina Monteix, coordinadora de l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona. I coneixerem tres noves paraules del nostre vocabulari interreligiós i la vida de Martí Luter. I això, com sempre, acompanyat de música escollida pels nostres convidats. Us parla Juan Pablo Torrents, acompanyat de Jordi Carretero a les vies de so. Comencem amb la primera paraula del vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions.
Comunió dels sants, cristianisme. Unió de tots els creients del món, sigui quina sigui la seva nacionalitat, llengua o cultura.
Temps de diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
Benvinguts, Cristina i Enric. Gràcies per estar aquí a Temps de Diàleg.
Bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, comencem amb una primera pregunta per l'Enric. Parlant de la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Enric, quina funció té aquesta direcció i per què va néixer? És a dir, d'una forma més directa, ens cal una Direcció General d'Afers Religiosos?
Mireu, jo penso que sí, que cal, igual que el govern de qualsevol país, doncs també de Catalunya, s'ocupa de moltes de les diverses qüestions que afecten a la ciutadania, no? I la qüestió religiosa, la qüestió de la diversitat religiosa, és també quelcom present en el país i, per tant, també calia ocupar-se'n. Suposo que això és el que van veure els nostres governants ja fa 15 anys, la direcció neix fa 15 anys. Jo penso que neix amb una gran visió de futur, perquè, evidentment, respecte a fa 15 anys, tenim un país ben diferent, i, per tant, avui doncs, seria com bastant fàcil decidir crear una oficina com tenen a Barcelona de Fer Religiosos o una Direcció General de Fer Religiosos a nivell de Catalunya. No? La visió era, fa 15 anys, intuir que no només que calia atendre aquesta dimensió dels ciutadans del país, sinó que això anava evolucionant o que evolucionaria en gran mesura per la via de la diversitat i que caldria atendre-ho.
Cristina, en què consisteix l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona? Per què es va canviar el nom passant de Centre Interreligiós de Barcelona a Oficina d'Afers Religiosos?
Doncs una miqueta en la línia del que deia ara l'Enric, el canvi de nom va venir una miqueta per aquest canvi en el país, no? El Centre Interreligiós, que també es va començar fa més o menys 15 anys, partia d'una realitat provinent de la iniciativa que hi va haver durant els Jocs Olímpics, del Centre Abraham, un espai interreligiós, de trobada entre diferents tradicions religioses, etc. Però també amb el canvi i amb l'emergència, podríem dir, no? De la diversitat religiosa en l'espai públic i en la vida del dia a dia de la ciutat, es va veure que una mica la prioritat de l'Ajuntament era no tant promoure el diàleg interreligiós, que està molt bé i és molt interessant, sinó que hi havia una sèrie de necessitats de les comunitats religioses, sobretot de les minoritàries, molt relacionades amb l'exercici del seu dret a la llibertat religiosa. És a dir, si una comunitat no té centre de culte, no pot fer servir un equipament públic per una celebració, etc, la seva llibertat religiosa està limitada i, per tant, l'Ajuntament De fet, d'afers religiosos sempre ha penjat o de la regidoria de drets civils o ara del Departament de Drets de Ciutadania, és a dir, com a garant de l'exercici dels drets de la ciutadania, també ha de garantir aquest dret a la llibertat religiosa.
Uh-huh. Enric, com a director i en relació amb els teus antecessors, quins canvis has dut a terme des de que vas accedir al càrrec ja fa més de 2 anys i per què?
No ho sé, de debò, no sé si hem introduït grans canvis, no? Jo ara escoltava la Cristina. Nosaltres tenim, abans penso que no t'ho he contestat, nosaltres tenim un gran encàrrec, no?, per part del govern, que és promoure tant com puguem i fins als racons més inversemblants la llibertat religiosa, no? La Cristina en parlava. És el gran encàrrec que té la Direcció General, és la gran línia d'actuació, no? Per anar fent realitat aquesta llibertat religiosa que està reconeguda en els textos constitucionals i legals, però que en el dia a dia sabem que encara hi ha dificultats que sigui real, doncs tenim una sèrie d'actuacions que jo, insisteixo, no he vingut a fer grans coses noves. Hem potenciat potser coses que ja s'havien fet, hem recuperat potser coses que s'havien fet. De manera especial, doncs mira, vull destacar, ens hem pres molt seriosament un pla de formació que vam començar especialment dedicat o adreçat a la funció pública del país, és a dir, tots aquells servidors públics del govern de la Generalitat i dels governs municipals del país, convençuts que els cal, com a servidors públics, aquesta formació sobre diversitat religiosa per atendre en plenitud a una ciutadania que és diversa. Això, pots dir, és nou. Home, en la magnitud del pla de formació que tenim ara, potser sí. Havia fet la Direcció General qüestions de formació? Evidentment que sí, també m'entens. Mm. Per tant, una altra acció especial que tenim entre mans. Hem recuperat una sèrie de guies que s'havien ja editat en aquest país sobre la gestió d'aquesta diversitat en àmbits concrets com el sanitari, com l'educatiu, el penitenciari. Això ja s'havia fet. Què hem fet? Els hem recuperat, els hem actualitzat i els estem tornant a posar a l'abast dels sectors professionals. Insisteixo, per tant, no hi ha potser unes grans novetats, sinó un impuls de segons quins aspectes amb major intensitat, no? Mm-hmm.
Cristina, com a coordinadora de l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament, quins són els termes més recurrents en els que treballes des de que fas de coordinadora?
Aviam, nosaltres treballem molt en el que és l'àmbit de les competències municipals. Llavors, en aquest sentit, tenim dos grans temes a l'OAR, a l'Oficina d'Afers Religiosos, que són potser els que ens ocupen més temps. Un és el tema de la regularització dels centres de culte, perquè tots els permisos, llicències d'obres, llicències d'activitat, tot això ho donen als ajuntaments, i per tant, aquí tot el que és l'assessorament i l'acompanyament a les comunitats religioses que volen obrir un centre de culte o que ja el tenen i l'han de regularitzar, és una part molt important de la feina que fem. De fet, en els darrers 2 anys, el 2014 i 2015, a més, hi ha hagut una convocatòria de subvencions per ajudar les comunitats que han de regularitzar el seu centre de culte a fer les obres i a ajudar-los a pagar aquestes obres. Aquest seria un dels temes. I l'altre gran tema és el tema de les activitats que han de fer les comunitats fora del seu centre de culte, perquè moltes vegades els centres de culte són petits, no? A vegades són, fins i tot podríem dir, precaris en alguns casos, i quan arriben grans celebracions o ve un líder espiritual o un mestre o hi ha una trobada de comunitats o alguna cosa així, els centres de culte són insuficients i, per tant, cal poder obrir altres espais de la ciutat, que moltes vegades són equipaments públics, perquè es puguin fer aquestes activitats, no? Com incloure l'activitat de les entitats religioses en els programes d'activitats que ja tenen, doncs, els centres cívics, els equipaments esportius, fins i tot el carrer, no? Com s'inclou això? També hi ha aquí una part com de pedagogia que s'ha de fer, no? Perquè a vegades confonem la laïcitat de l'espai públic amb la invisibilitat d'allò religiós, i no, tot el contrari, no té res a veure, no? Precisament la laïcitat de l'espai públic vol dir que és un espai obert a tothom, i per tant també les expressions religioses, les pràctiques religioses de les entitats de la ciutat, no? Han de tenir aquest espai, aquesta possibilitat de ser-hi presents, no?
Parlant dels termes més recurrents en els quals treballes, aquests són els més complicats en la gestió com a administració?
Home, el tema dels centres de culte és un tema a vegades complicat, entre altres coses perquè té un cost econòmic mantenir un centre de culte o tenir un centre de culte que estigui d'acord amb la normativa, i realment el tema del finançament de les entitats minoritàries és complicat perquè moltes, bueno, totes elles es financen exclusivament amb l'aportació dels seus membres. Moltes vegades són comunitats petites, la crisi en algunes comunitats les ha afectat molt perquè molts membres de les comunitats s'han quedat sense feina. Algunes comunitats on hi ha una majoria de membres immigrants, molta gent ha marxat perquè ha anat a buscar feina en altres països d'Europa o ha retornat als seus països d'origen a causa de la crisi, i això fa que moltes vegades sigui complicat que una comunitat petita realment pugui tenir els recursos per regularitzar el seu centre de culte, no? Llavors, aquí ens trobem amb un conflicte entre el que diu la normativa, que diu que has de tenir una llicència i que has de tenir unes sortides d'emergència i uns extintors i totes aquestes coses, i l'interès, diguéssim, social que veiem en el fet que aquella comunitat es continuï reunint i es continuï trobant i continuï fent les seves activitats, no? Aquí trobar l'equilibri entre aquestes dues coses a vegades és complicat, no? Però hem de poder això jugar una miqueta amb aquestes coses. Jo crec que amb això comptem sempre amb la complicitat, per exemple, els departaments tècnics dels districtes aquí a Barcelona, que les llicències són molt... tot és molt quadrat, no? Això va amb la normativa, sí, molt bé, no va amb la normativa, fora, precinte, cessament, no sé què, no sé quantos, no? Amb això jo crec que podem anar jugant, però, bueno, és un equilibri a vegades complicat, no?
Si em permets afegir, això passa arreu de Catalunya.
Segur,
Barcelona
segur.
No és l'excepció, eh? Això és arreu de Catalunya, i el que està explicant la Cristina per la ciutat de Barcelona, doncs en bona mesura ho està fent la Direcció General arreu del país, perquè, esclar, tinguem en compte que la diversitat religiosa avui és una realitat a totes les comarques del nostre país. A pràcticament els principals municipis del país, doncs, hi ha una diversitat religiosa present. Per tant, amb una casuística de centres de culte com la que explica la Cristina, amb la diferència que a Barcelona compten amb una oficina de fets religiosos que és única en el país. És a dir, no hi ha cap altre ajuntament que disposi d'una part o d'una organització específicament dedicada a atendre les comunitats religioses, no? A la resta del país, a la resta dels municipis, home, hi pot haver una regidoria que s'ocupa de moltes altres coses, entre les altres, doncs, evidentment, també l'aspecte religiós, no? Però, per tant, des de la Direcció General de Fets Religiosos fem, en bona mesura, també el que explica la Cristina. Tenim, i la ciutadania, els nostres oients potser no en són conscients, la Cristina ho ha dit bastant, però doncs voldria insistir, tenim un conjunt de comunitats religioses, de lo que en diem les religions minoritàries, tot el que no és el catolicisme, per dir-ho així. La majoria d'aquestes comunitats religioses, fora del catolicisme, són unes comunitats molt, podríem dir, febles, Cristina, unes comunitats de gent amb uns recursos econòmics moltes vegades molt limitats. Per tant, encara hi ha una feina per anar consolidant aquests centres de culte d'aquestes comunitats.
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona. Actualment feu tasques conjuntes a totes dues administracions?
Bueno, no, és a dir, coincidim molt. No sé com ho hem de definir, això, de debò. Però, per definició, el govern, la Direcció General, està... jo sempre explico que té dos grans línies de treball, la Direcció General. Acompanyar, assessorar, orientar a les comunitats i a les confessions religioses, i gairebé els mateixos adjectius, acompanyar, assessorar, orientar el món municipal, que, com deia la Cristina, és aquell que en primer terme està davant de les comunitats per qüestions de llicències, permisos, etc. No? Per tant, això que fem arreu de Catalunya també ho fem, evidentment, amb una estreta col·laboració, en aquest cas amb l'Oficina de Fets Religiosos. Ara, si preguntes, hi ha un projecte específic que feu plegats? Doncs no ho sé, Cristina.
Teniu pensat en el futur?
Concrets, no, home, projectes concrets potser no, però és això, no? En el dia a dia coincidim en moltes coses i jo crec que hi ha una comunicació molt fluida, molt fàcil, a nivell tècnic ens entenem ràpidament, compartim informació, ens compartim casos i coses que ens sembla que poden ser d'interès pels uns i pels altres, participem els uns en les activitats dels altres, normalment. Llavors, això, encara que no hi hagi potser... Clar, Barcelona és un dels 948, ara no m'he descomptat de quants municipis hi ha a Catalunya. També és veritat que és el més gran, el que té més diversitat religiosa, i també té sentit, doncs, que hi hagi aquesta col·laboració, però, vaja, jo crec que funcionem amb molta normalitat en la mateixa línia.
Doncs bé, fem una pausa per escoltar la segona paraula del vocabulari interreligiós del programa d'avui, i la primera de les cançons va dedicada al cinema espiritual, en concret a la pel·lícula Canzone del Santo Bevitore.
Temps de diàleg, amb Juan Pablo Torrents. Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa a les religions.
Kaxer, judaïsme. Aliments considerats com a aptes per a consumir en el judaïsme. En contraposició, trobem els aliments taref, que són els aliments no aptes per al consum.
Temps de diàleg, on descobrir espais de saviesa entre religions.
Un uomo che ride al cuore allegro e gli occhi da bambino. Un uomo che piange al cuore a pezzi e si arrende al destino. Ma è la sensazione di essere stupidi e incapaci, quando la ragione e il tempo ci rende vigliacchi. Con fare solenne completiamo i nostri blef, col naso importante le papille di uno chef. Un uomo che sogna ha un buon libro e un tetto sulla testa. Un uomo che inganna, compra amore, non sa quanto costa. Quando guerra e pace si rincontreranno al fronte, non eguaglieranno mai il peccato più aberrante, quello del dolore o di un poeta fingitore, la contropartita di un santo bevitore. Sì, però com'è? Sarà che la grande che scrive sa mentire al cuore mai si pente, come ogni stagione ha i suoi fiori e i propri eroi, come l'illusione di un ritratto a Dorian Gray. Chi pensa immortale, chi non pensa forse muore, o si ferma un bar come quel santo bevitore. L'uomo che propone ha sempre un dio, che dispone, l'uomo che promette perde il filo del suo aquilone, ma è la sensazione di essere stupidi e incapaci, quando la ragione e il tempo ci rende vigliacchi. Con fare solenne completiamo i nostri blef, col naso importante le papille di uno chef.
Ascoltati come s'ascolta il mare.
Seguim aquí amb la Cristina Montells, l'Enric Vendrell, amb més preguntes. Continuant una mica amb el que dèiem abans, quin és el post del diàleg interreligiós a Barcelona i a Catalunya? El diàleg interreligiós pot evitar el xoc de civilitzacions?
Cristina, tu...
Endavant.
Com vulguis.
Mira, home, la frase així és molt contundent. No pot evitar... No m'atreviria a respondre. La Direcció General treballem des del convenciment que el diàleg, més que el diàleg, inclús, a mi m'agrada parlar de la mútua coneixença entre les religions, és a dir, el gran repte que jo penso que tenim, la Cristina ho corregirà, el gran repte que penso que tenim és que aquesta diversitat religiosa no acabi derivant, que no acabi esdevenint una societat formada per uns petits, o no tan petits, grups que es desconeixen entre ells, que s'ignoren, que no fan res conjuntament. No? Penso que aquest escenari no és el que desitja, el govern creu que no és l'escenari desitjat. El que ens convé és un escenari en què aquestes diverses comunitats es coneixen entre elles, són capaces de fer accions i activitats plegades, i en aquest clima que jo estic presentant és un clima de confiança i, per tant, és un clima de convivència. Segurament, si som capaços d'avançar per aquest camí, ens estalviarem molts xocs. No sé si el de civilitzacions, però penso... Nosaltres estem convençuts que és una mena de vacuna, si em permets. Gairebé, segons el nostre punt de vista, la millor manera d'evitar conflictes entre comunitats.
Cristina?
Completament d'acord amb l'Enric. Jo crec que també tenim la sort aquí a Catalunya de que el moviment interreligiós és molt actiu i és molt present, i jo crec que fins i tot ha generat com un corrent de pensament, diguéssim, de que això val la pena i de que això s'ha de potenciar, tant a les administracions, que està claríssim que el suport a aquest tipus d'iniciatives és evident i està molt clar, sinó també entre les mateixes comunitats, no? I es donen petits gestos, petites accions, no? d'aquesta coneixença mútua, d'aquest trobar-se a vegades a nivell formal, però també en el nivell informal i en el dia a dia, com que la societat és diversa, la gent de les diferents tradicions s'acaben trobant, no? El que és important és que tots sapiguem coses els uns dels altres perquè realment ens puguem ens puguem entendre, no? Puguem acceptar els altres com són i acceptar-los pel que són i del mateix, no? Ser acceptats i que ens acceptin pel que són els uns en els altres, no? Jo el d'aturar el diàleg de civilitzacions també penso que és una mica difícil, però sí que, en tot cas, aquest clima de coneixença i de projecte comú de tota la societat, incloses les comunitats religioses, crec que pot desactivar moltes de les coses que estem veient ara en aquests moments i que fan realment molta por, no?
Mm-hmm. I si em permets, en aquest sentit, gràcies. Justament jo vull felicitar un programa com aquest que avui ens convida.
Gràcies.
No? Sí, perquè va en aquesta línia de la que parla la Cristina i de la que jo també parlava, no? És a dir, tot allò que puguem fer per fomentar aquest mutu coneixement és d'interès del govern de Catalunya, és d'interès del govern de la ciutat de Barcelona, i benvinguts programes com aquests i iniciatives com aquestes que ens acostin els uns als altres.
Mm-hmm. Parlant de diàleg, continuant parlant de diàleg interreligiós, quin creieu que hi ha actualment, quin tipus de diàleg hi ha actualment entre les administracions públiques i les comunitats religioses?
Jo penso que hi ha un bon nivell de diàleg o de relació, no? Puc parlar com a director general bastant en aquest sentit, no? Perquè m'he preocupat no només de interlocutar amb els representants del que serien les grans confessions o tradicions religioses presents al país. No m'he limitat a parlar amb els responsables de les federacions o de les esglésies. He tingut una expressa voluntat de passejar-me pel país i reunir-me amb comunitats concretes d'una confessió i d'una altra, no? I jo penso que hem sabut crear un clima de confiança. La paraula jo penso que és confiança, no? En aquest moment tenim, o les comunitats tenen, penso, la suficient confiança per agafar i demanar-me una entrevista o telefonar-me tots els canals de que us pugueu imaginar. Hi ha gent que em contacta via Twitter, hi ha gent que em contacta via WhatsApp. Vull dir, la direcció general ha fet un esforç a tots els nivells de posar-nos a disposició de les confessions, i jo penso que, per tant, la relació i, per tant, el diàleg, sí, també, entre les comunitats, entre les confessions i el govern és total, i suposo que Barcelona...
Sí, a Barcelona el nivell és molt semblant, és a dir, les comunitats saben que quan tenen un problema poden comptar amb l'Ajuntament i amb l'oficina. A vegades la resposta que els has de donar potser no és la que ells voldrien sentir, però saben que hi ha un recurs, saben que hi ha una possibilitat de treballar junts, no? I jo crec que això... Fins i tot ara ens trobem moltes vegades que hi ha comunitats que sabem, ens assabentem de que existeixen perquè ens venen a buscar. I crec que això és interessant.
Mm-hmm. Doncs bé, per motius d'agenda, el senyor Enric Vendrell té que marxar. Moltes gràcies per venir. I ara us deixem amb una nova biografia de la Galeria Històrica, en aquest cas de Martí Luter, i també amb una segona peça musical dedicada al cinema espiritual, l'Intrépido.
Temps de diàleg. Un espai del GTR. Grup de treball estable de les religions. Temps de diàleg. Personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Martí Luter, pare del protestantisme. Martí Luter va néixer en 1483 a Eisleben, Alemanya, i va morir el 1546. Luter va ser un teòleg frare catòlic de l'ordre de Sant Agustí i reformador religiós alemany. En les seves ensenyances es va inspirar la reforma protestant. Va inaugurar la doctrina teològica i cultural anomenada luterana i va influir en les altres tradicions protestants. La seva exhortació perquè l'Església tornés als ensenyaments de la Bíblia va impulsar la transformació del cristianisme i va provocar la contrarreforma, com es coneix la reacció de l'Església Catòlica Romana enfront de la reforma protestant. Les seves contribucions a la civilització occidental van anar més enllà de l'àmbit religiós, ja que les seves traduccions de la Bíblia van ajudar a desenvolupar una versió estàndard de la llengua alemanya i es van convertir en un model en l'art de la traducció. El seu matrimoni amb Caterina de Bora, el 13 de juny de 1525, va iniciar un moviment de suport al matrimoni sacerdotal dins de molts corrents cristians. el jove Luter es va dedicar per complet a la vida del monestir, entestant-se a fer bones obres per tal de complaure Déu i servir als altres mitjançant la pregària per les seves ànimes. Es va dedicar amb molta intensitat al dejuni, a les flagel·lacions, a llargues hores d'oració, al pelegrinatge i a la confessió constant. Com més intentava agradar Déu, més s'adonava dels seus pecats. Johann von Staupitz, el superior de Luther, va concloure que el jove necessitava més treball per distreure's de la seva excessiva reflexió i va ordenar al monjo que comencés una carrera acadèmica. El 1507, Luther va ser ordenat sacerdot i el 1512 va rebre el grau de doctor en teologia. Va ser durant aquest període quan el jove sacerdot es va adonar dels efectes d'oferir indulgències als feligresos a canvi de diners. Luther va veure aquest tràfic d'indulgències com un abús que podria confondre la gent i portar-la a confiar només en les indulgències comprades, deixant de banda la confessió i el penediment veritable. Luther va predicar tres sermons contra les indulgències el 1516 i el 1517, però el seu enuig va seguir creixent i, segons la tradició, el 31 d'octubre de 1517 va clavar les 95 tesis en llatí contra la venda d'indulgències a la porta de l'església del Palau de Wittenberg, com una invitació oberta a debatre. Les tesis condemnaven l'avarícia i el paganisme en l'església com un abús i demanaven una disputa teològica sobre el que les indulgències podien significar. El papa va advertir Martí Luter el juny del 1520 amb la butlla Exsurge Domine, que s'arriscava a l'excomunió, a menys que en un termini de 60 dies repudiés 41 punts de la seva doctrina seleccionats dels seus escrits. El 3 de gener del 1521 va ser publicada a Roma la butlla papal Decet Romanum Pontificem, per la qual Lleó X va excomunicar Luter.
Temps de diàleg. Un temps per descobrir la diversitat religiosa de casa nostra. Temps de diàleg, un espai del grup de treball estable de les religions.
Bé, seguim aquí a Temps de diàleg amb la Cristina Monteix, que és la coordinadora de l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona. Cristina, quines accions els hi pertocaria a les confessions religioses que ara actualment fan les administracions? I a la inversa, hi ha accions que fan les administracions i que les pertocaria a les administracions?
A les confessions religioses. Aviam, entenc que tenim àmbits de treball diferents. Hi ha espais en què podem col·laborar i, de fet, ho fem, no? Per exemple, doncs, hi ha moltes entitats religioses que tenen programes d'acció social i programes de cooperació, de suport a les persones més desvalgudes, i això moltes vegades ho fan en coordinació i amb suport dels departaments de serveis socials, per exemple, aquí a Barcelona, en els districtes, amb el tema dels bancs d'aliments, totes aquestes coses, no? Jo crec que no hi ha realment accions que facin les administracions que haurien de fer les confessions o coses que facin les confessions que les haurien de fer les administracions, perquè crec que són àmbits diferents, però sí que l'important és poder trobar en aquells llocs on tant administracions com confessions treballem en els mateixos temes, no?, i en els mateixos àmbits, poder realment treballar coordinadament i sumant, no?, en comptes de duplicant, no?, que això a vegades costa una miqueta, però jo crec que a l'hora de la veritat es pot fer i es fa, de fet.
Com es pot millorar aquest diàleg entre les administracions públiques i les comunitats religioses presents avui a Catalunya?
Bueno, jo crec que, com ja deia abans l'Enric Vendrell, hi ha una part molt important que és realment el de que des de les administracions coneguem realment quines comunitats religioses tenim presents en el nostre territori. En el cas de Barcelona, des de l'oficina, des de l'OAR, fem una feina de seguiment i de entrar en contacte amb totes aquelles comunitats i entitats religioses que estiguin presents en els barris i en els districtes, i també que aquestes comunitats coneguin què fan les administracions que les afecten elles, no? Tant des del punt de vista del que són pròpiament els afers religiosos i de la protecció dels seus drets i del suport per efectivitats o per obrir centres de culte i coses d'aquestes, i també en altres àmbits que també els poden interessar, no? En temes socials, en temes d'educació, en temes d'estrangeria, moltes vegades, que també són necessaris. És a dir, que a vegades hi ha un desconeixement mutu, no? L'administració no sap ben bé quines comunitats hi ha, les comunitats no saben ben bé què pot fer l'administració per elles o en què poden col·laborar amb l'administració. Per tant, crec que aquesta feina d'anar a trobar les comunitats religioses, de donar-se a conèixer i oferir els recursos que l'administració té a la seva disposició, crec que és molt important.
Mm-hmm. Llavors, aquest diàleg interreligiós, en quins districtes de Barcelona actualment veieu que es té que fer més feina?
Bueno, a Barcelona, fa uns quants anys hi havia la idea de que això, la diversitat religiosa a Barcelona, era una cosa de Ciutat Vella, no?, i dels barris més del centre històric de la ciutat. Actualment ens trobem que això és una realitat que s'ha generalitzat, diguéssim, i no podem parlar de cap districte on no hi hagi diversitat religiosa. Sí que és cert que en alguns districtes en concret hi ha un nombre major de centres de culte de comunitats minoritàries, com podrien ser, a part de Ciutat Vella, Sant Martí, Sant Andreu o Sants, per exemple, o Nou Barris, no? Són possiblement també els districtes on, d'una banda, per exemple, hi ha sol o locals amb un preu més econòmic, que això és una cosa que les comunitats ho miren molt, i, per exemple, hi ha moltes esglésies evangèliques que potser no tenen un territori concret on hi hagi els seus membres, sinó que el que busquen és un espai suficient per reunir a la comunitat i que sigui el més sostenible possible, i, per tant, van a buscar un espai barat, per dir-ho així. Mm-hmm. Per tant, en aquests districtes és més fàcil trobar un local bé de preu a Sant Martí, segurament, o segons quines zones de Sant Martí, perquè hi ha zones de Sant Martí, hi ha alguns llocs de Poble Nou o de 22 Arroba que ja estan molt d'això, que no pas, per exemple, potser a l'Eixample o a les Corts, no? En aquest sentit, això és un factor. I després també estan cada vegada més, per exemple, les comunitats musulmanes busquen poder obrir espais de culte de proximitat, no? I, per tant, ja no haver-se de traslladar al centre de Barcelona o a altres barris, per, sobretot per la pregària dels divendres, sinó poder tenir un espai proper al lloc on la comunitat viu, no? I això també ha fet, doncs, que en els últims anys s'hagin obert oratoris islàmics en barris on fins fa, doncs, 4 o 5 anys potser no n'hi havia cap, no? On districtes on fins ara no n'hi havia cap. Però jo crec que això també és un signe de normalitat, no? És a dir, la presència de les comunitats es va normalitzant i, per tant, es va instituint o es va consolidant, no?, en els llocs on les comunitats estan presents, on els membres de les comunitats estan presents, no? Per tant, el diàleg ens en fa falta una mica a tot arreu, no? I treballem en aquest sentit una mica a tot arreu. Mm-hmm.
Parlant d'entitats que treballen pel diàleg interreligiós, per què creus necessària una entitat com el GETER, el grup de treball estable de les religions, pionera en la seva estructura i format a lo que és a l'estat espanyol? Mm-hmm.
Bueno, com deia abans, Catalunya té un moviment de diàleg interreligiós de base, jo crec que molt important, i del qual crec que podem estar molt contents perquè ens ajuda molt en tota aquesta feina que parlàvem abans, no?, de generar un clima de confiança entre les comunitats religioses i tot això, no? Ja estic parlant de diàleg interreligiós de base, però és important que aquest diàleg estigui en tots els nivells, no?, i que, per tant, no només els membres de les comunitats a títol individual puguin participar en iniciatives de diàleg interreligiós, o que les petites comunitats en el seu barri, en el seu poble, en el seu territori puguin portar a terme iniciatives de diàleg interreligiós, sinó que aquest diàleg també es traslladi, com si diguéssim, a les institucions i que siguin les pròpies institucions religioses les que es comprometen amb aquest diàleg. Crec que això és important, no? Per tant, l'interès jo crec que està en que hi hagi realment diàleg a tots els nivells, no? I fins i tot diàleg no només... que aquest diàleg es promogui no només des de les pròpies entitats religioses, les pròpies comunitats, sinó que també la pròpia societat civil sigui sensible, la societat civil no religiosa, no?, sigui sensible a aquesta necessitat del diàleg interreligiós i també s'hi incorpori i també hi participi i fins i tot el promogui, no? I això tenim exemples també aquí a Catalunya des de fa molt temps, no?, com l'Associació Unisco per al Diàleg Interreligiós o altres entitats. Mm-hmm. Crec que tots són elements complementaris, no?, que ens dona una miqueta una perspectiva de la riquesa d'aquest diàleg en aquests moments a Catalunya. Mm.
Respecte als mitjans de comunicació, creus actualment que manca informació sobre la tasca que s'està fent des de l'Ajuntament i des de les entitats privades com l'Audir o el GETER, respecte a aquest diàleg interreligiós? Mm.
Clar, a vegades el que ens trobem amb els mitjans de comunicació és que van com per urgències, diguéssim,
sí,
no?
No?
I a vegades tenen molta més visibilitat els problemes que no pas les iniciatives de prevenció o de gestió dels problemes, de diàleg, de convivència, tot això, no? Això és un problema que ens trobem a tot arreu perquè... no només ens passa aquí amb el tema del diàleg interreligiós i de les accions que puguem fer les administracions per afavorir la convivència interreligiosa i tot això, no? Passa amb tots els temes, no?, una miqueta. Crec que és important que els mitjans de comunicació es puguin fer ressò de la feina que estan fent això, les administracions, les entitats de diàleg interreligiós i també les pròpies comunitats religioses en aquest sentit de construir una societat que realment sigui inclusiva per tothom, que tingui lloc per tothom, on tothom pugui viure des de les seves creences, des de la seva identitat, i que això no creï conflicte, sinó que tots puguem trobar encaix, no?, per totes aquestes identitats. Perquè això també ens ajudaria a contrarrestar a vegades la imatge molt negativa que es dona de les religions si només donem les notícies de les coses que exploten, no? Com si diguéssim, de les coses negatives, de quan hi ha morts, de quan hi ha atemptats, de quan hi ha... No? Que, bueno, sí, és veritat, aquestes coses passen, però també en passen d'altres, no?, que no són tan espectaculars, que no són tan tràgiques, que no són... No cal explicar potser tan de pressa. Potser això té molt a veure amb que vivim en una societat una mica estressada, no?, i tot ha d'anar molt de pressa i anem al que hi ha en aquest moment i no ens parem a veure, doncs això, no?, quines altres coses hi ha, El treball del diàleg interreligiós és una feina molt de formigueta, no? D'anar molt a petits passos, d'anar fent petites coses, molt a poquet, potser no té resultats espectaculars i molt visibles, no? Però hi ha una feina que s'ha anat fent des de fa molts anys, almenys aquí a Catalunya, i que, com deia abans, ha anat creant un corrent de pensament a favor d'aquest tipus de relació, no?, entre les comunitats religioses. Per tant, jo crec que això estaria bé que pogués estar més present. Però, bueno...
I parlant de comunicació, l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament, heu encetat ja des de fa temps, o heu pensat d'engegar-ho, una campanya de comunicació, diguem-ne, online, en les diverses xarxes socials sobre la tasca que aneu fent dia a dia?
Sí, bueno, de fet tenim un projecte que està pendent de coses diverses, de fer un blog de l'oficina. De fet, durant molt temps vam tenir un butlletí electrònic i la idea és aquest butlletí que es transformi en un blog. Una miqueta per donar... La idea és donar visibilitat a l'activitat de les comunitats religioses, i això es faria a través de diverses propostes, no?, de diversos tipus de continguts que tindria aquest blog, que un seria una agenda, bàsicament, perquè la gent sàpiga... Doncs cada dia hi ha moltes activitats que fan les entitats religioses a Barcelona. Fan activitats de culte, però fan també altres activitats culturals, formatives, de solidaritat, etcètera, etcètera. Una part de calendari interreligiós, perquè tinguem presents que doncs hi ha moltes festes també al llarg de l'any que no són només les més tradicionals, que són les cristianes, les que coneixem la majoria, sinó que n'hi ha moltes d'altres, i que, per tant, això també pot tenir implicacions a les escoles, a les empreses, a la feina, tot això, no? I després hi ha una part d'entrevistes a persones de les diferents comunitats, una miqueta per poder donar aquesta veu en primera persona a les comunitats. No es tracta tant de que vinguem a parlar sobre les comunitats, sinó que siguin les comunitats mateixes que ens puguin explicar com és el seu dia a dia, quines són les coses que els preocupen, quins projectes tenen, tot això, no? El que passa que això, les cases grans tenen gestions complicades i els temes de comunicació a vegades també són delicats amb grans institucions com l'Ajuntament, per exemple, i per tant estamos en ello, i espero que aviat pugueu anunciar, si d'això, que tenim ja el bloc de l'OAR en marxa, que ens fa molta il·lusió, la veritat, seria molt interessant.
I ja per acabar, una última pregunta respecte als que teniu càrrecs a l'administració pública. Les persones a l'administració van passant, però la feina queda. Quins plans de futur o reptes a portar a terme penses que són capdals pels propers anys?
Jo crec que, i m'imagino que l'Enric Vendrell estaria d'acord amb mi, el gran repte jo crec que és la normalització de la diversitat religiosa en l'espai públic en el nostre país, i en concret a Barcelona, no? Ens trobem encara una mica que tot el que fa referència a les, al que anomenem, no?, comunitats minoritàries o religions minoritàries, encara resulta com sorprenent o xocant per moltes persones, i costa d'incloure-ho en la vida quotidiana de les ciutats, dels pobles, etcètera, no? I crec que hem de tendir a que aquesta presència i aquesta activitat sigui el més normalitzada possible, que formi part de la vida quotidiana, que formi part de les programacions dels equipaments, que formi part de la vida de cada dia de la gent. I això crec que estem en la línia d'anar-ho treballant, d'anar-ho fent amb això que deia, no?, aquesta relació, aquest contacte amb les comunitats, no? Jo crec que aquest és el gran repte, no? Treure les religions i la diversitat religiosa de l'excepcionalitat. No és una cosa exòtica, estranya, que ara ens hagi caigut i sobre, sinó que forma part de la nostra societat per sempre, ja, això ja no canviarà, i per tant ho hem d'incorporar al nostre dia a dia.
Doncs bé, Cristina, moltes gràcies per venir i pel teu temps. I fins aquí el temps de diàleg d'avui, al programa de Ràdio Estel, on volem descobrir i aprofundir en la diversitat religiosa de Catalunya. Ens acomiadem amb la darrera paraula del vocabulari interreligiós i amb la última peça musical del programa, Timbulto.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
Islam. Prové del llatí Maurus o Mauri. Tècnicament fa referència a l'antiga Mauritània romana. El terme moro es refereix a una persona natural de l'Àfrica septentrional, tot i que hi hagi gent que l'utilitzi per a referir-se a aquelles persones que practiquen la religió islàmica.
Temps de diàleg. Temps entre religions.
Don't know this.